Guia d'orquestra. Un seguiment detallat de les obres del concert setmanal de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Guia d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Amb Raimon Colomer i Víctor Soler.
Benvinguts a Guia d'Orquestra, el programa que comenta la temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El programa del concert que l'OBC, sota la direcció de Paul Goodwin, va oferir els dies 10, 11 i 12 de novembre, estava format per les obres següents. La sinfonia número 3 en fa major de Ferran Sor, la sinfonia número 99 en mi bemoll major de Franz Joseph Haydn, el concert per a piano i orquestra número 2 en si bemoll major opus 19 de Ludwig van Beethoven i també les variacions sobre un tema de Haydn, opus 56A, de Johannes Brahms. Ens acompanya en Víctor Soler, professor d'harmonia del Conservatori del Liceu. Professor, benvingut a Guia d'Orquestra.
Moltes gràcies.
A quina de les obres dediquem el programa d'avui?
Avui dedicarem el programa a l'última obra del concert, les variacions sobre un tema de Haydn de Johannes Brahms. De fet, farem un programa una mica diferent als anteriors perquè el dedicarem al concepte de la variació. Sentirem fragments de diverses peces basades en aquest recurs i al final del programa sentirem sencera l'obra de Brahms.
Doncs d'aquest concepte, el concepte de variació, què en podem dir?
Aviam, en primer lloc cal dir que la variació és una de les tècniques de composició més antigues que hi ha i que ens el podem trobar a qualsevol època de la història de la música. Però abans deixem fer un petit parèntesi per comentar un aspecte important sobre la música absoluta.
Has dit música absoluta, perdona, sona molt fort això, no?
Sí, és una expressió una mica contundent, és creada al segle XIX i que simplement vol referir-se a la música que no es basa en un text, que no té un text, que no es basa en una història, en un programa, com dèiem l'altre dia.
O sigui, cantates, òperes, els poemes simfònics que veiem l'altre dia, tot això no és música absoluta.
No ho és. La música absoluta és, per tant, aquella música que només es pot explicar recorrent a ella mateixa. Recorda que, com dèiem l'altre dia, la música no pot explicar cap història.
I com som capaços d'entendre aquest tipus de música que no explica cap història?
Bé, aquesta és una pregunta gairebé tan antiga com la música mateixa, i al llarg de la història hi ha hagut molts intents per intentar explicar-ho.
Vaja, un misteri, no?
Sí.
Em temo que no el resoldrem en el programa d'avui.
No, avui no tindrem temps. Està clar que la música és una de les arts més abstractes que hi ha, i com a tal és difícil explicar per què l'entenem. Però qualsevol intent d'explicació d'aquest fenomen ha de tenir en compte la qüestió de l'equilibri entre dos conceptes, la repetició i el contrast.
Repetició i contrast.
Repetició i contrast. Fixa't que una música que tota l'estona està repetint el mateix sona... ens avorreix perquè és massa previsible. Però una música en què tota l'estona apareixen coses diferents també ens avorreix perquè no la comprenem, perquè ens hi perdem.
A veure, per entendre'ns, no? El bolero de Ravel, qui s'avorreix és perquè la troba excessivament repetitiva, i algunes obres de música, d'allò que en diem música contemporània, potser alguna hi troba referències, és a dir, la troba massa canviant i, per tant, també...
també s'hi perd.
S'hi perd, diríem.
Exactament, Mira, com a exemple de música repetitiva, t'he portat un fragment de l'obra de Steve Reich, Contrapunt a Nova York. Hi ha qui s'hi posa molt nerviós amb aquesta música, però té la seva gràcia, perquè dintre de les inacabables repeticions, de tant en tant, com si fos un gran esdeveniment, apareix un petit canvi.
Estem parlant de repetició i contrast, i ara estem sentint aquest fragment de música més basat en la repetició que en el contrast, però Víctor, ens deies que avui parlaríem de la variació. Què hi té a veure la variació amb tot això?
Doncs la variació i té un paper molt important, perquè és precisament el que permet conjugar aquests dos conceptes, en principi antagònics, de la repetició i el contrast. Perquè en la variació sempre hi ha coses que es mantenen iguals i coses que són diferents. Les coses que es mantenen iguals asseguren la coherència i les coses diferents aporten la novetat.
Coherència i novetat.
Sí, perquè necessitem la coherència per no perdre'ns i les repeticions donen aquesta sensació de cohesió. Però també necessitem la novetat per no avorrir-nos amb unes repeticions massa previsibles.
És a dir, quan un compositor fa un tema i tot seguit el torna a fer però variat, en aquesta variació és on s'hi combina la coherència perquè reconeixem el tema d'abans i la novetat perquè ens el presenta amb algun canvi. No?
Aquesta és la clau. La variació forma part dels recursos habituals que el compositor sempre té a mà. Per tant, en qualsevol moment, el compositor l'utilitzarà per evitar repeticions monòtones o per donar més interès a una nova presentació del tema que ja hem sentit abans. Però hi ha un tipus d'obra on la variació no és un recurs més, sinó que és el principi generador d'aquest tipus d'obra. Es tracta de les peces que tenen la variació com a recurs bàsic, com el recurs que les estructura i que els dona forma.
O sigui, que una cosa és la variació com a tècnica puntual que s'utilitza en un moment donat, posem per cas en una sinfonia o en un concert, i una altra és aquell tipus d'obres que es basen íntegrament en la tècnica de la variació.
I en aquest sentit hi ha dos tipus de variació diferents. Les variacions sobre un baix obstinat i les variacions sobre un tema.
Anem a pams, explica'ns això. Variacions sobre un baix obstinat i variacions sobre un tema.
Comencem, si et sembla, sobre la variació sobre un baix obstinat.
Vinga.
Consisteix en que, com el seu nom ja indica, la melodia del baix es va repetint sempre igual, i a sobre d'aquest baix van apareixent melodies diferents. Per tant, tenim que el baix ens dona la coherència, perquè es va repetint, mentre que les melodies que van apareixent a sobre d'aquest baix ens aporten la novetat perquè són sempre diferents.
I aquestes peces es diuen variacions sobre un baix obstinat?
De vegades sí, però sovint tenen altres noms, com folia, romanesca, passacalla, xacona... Mira, precisament he portat un fragment d'una xacona de Händel, que pertany a l'obra Concerto a due cori, número 28. És una obra que comença presentant aquest, el que serà el baix obstinat, tocat per tota l'orquestra. Les trompes
molt
fan...
pedagògic.
Molt pedagògic. Les trompes fan una breu interrupció i aleshores ja comença el baix obstinat, que es va repetint tota l'estona, i van apareixent a sobre melodies sempre canviants. Aquesta xacona de Händel és un exemple molt clar de variació sobre un baix obstinat, però també ho són obres que no duen títols com els que hem dit, com el Cànon de Pachelbel o l'última ària de Dido i Enees de Purcell, per posar dos exemples molt coneguts.
Has parlat d'un altre tipus de variació, la variació sobre un tema.
Sí, és l'altre tipus, que és un tipus de variació molt senzilla. L'autor presenta en primer lloc una melodia, que pot ser d'origen popular, d'un altre autor, del propi compositor, i a partir d'aquí comença una sèrie de variacions en què el tema presentat apareix amb diversos tipus de modificacions, algunes de caràcter clarament ornamental i d'altres que representen ja canvis més profuns.
N'has portat algun exemple?
Sí, he portat un dels exemples més clars i més coneguts de variacions sobre un tema. Es tracta de les variacions de Mozart sobre la cançó popular que coneixem, que aquí coneixem el nom de Quan tres oques van al camp.
A vous diriger maman, em sembla
que
es diu,
Exactament. Encara que fos ja una cançó molt coneguda a Europa, al segle XVIII, Mozart primer la presenta en la seva forma més simple però completa amb les seves repeticions i tot. Ara et posaré el tema i t'aniré indicant les seves parts. repetició del tema. Continuació. Reexposició. Repetició de la continuació. Repetició de la reexposició. I això que deia de les repeticions és molt més important del que pugui semblar. En un tema tan conegut com aquest, no ens caldrien tantes repeticions. Fins i tot té un cert punt d'ironia tocar amb tanta serietat una melodia tan simple. Però és important perquè totes les 12 variacions tindran aquesta mateixa estructura.
Què vols dir?
Doncs que per molt que en algun moment alguna variació s'allunyi una mica del tema, la seva estructura es mantindrà sempre intacta, és a dir, les seves parts continuen seguint el mateix patró que hem vist. Primer el tema, o la variació del tema, la repetició d'aquest tema variat, la continuació, la reexposició del tema, la repetició de la continuació i la repetició de la reexposició.
Això de la reexposició vol dir que torna a sortir el tema, no?
Sí, el tema es reexposa, torna a presentar-se després d'haver fet una altra cosa, després d'haver fet això que hem anomenat continuació. Ara et faré sentir la primera variació. Veuràs que el tema varia una mica, però és totalment reconeixible, i l'estructura es manté, com ara acabo de dir, intacta.
Vinga.
Repetició del tema variat. Continuació. Reexposició. Repetició de la continuació. Repetició de la reexposició. I ara sentiràs un muntatge que he fet amb el principi de les 12 variacions. Només amb els principis, perquè així es pot observar molt bé els canvis que va experimentant el tema. Veuràs que n'hi ha que s'assemblen molt al tema original i n'hi ha que no s'assemblen tant. Però és una mica aquesta sensació de mirar per un calidoscopi, que tot és igual i alhora tot és diferent.
No, està molt clar. Era, doncs, un muntatge amb el principi de les 12 variacions de l'obra Variacions sobre la cançó A vous dirigez maman, que fa el 265 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió que en feia el pianista Francesco Nicolosi. Sou el programa Guia d'Orquestra.
Guia d'Orquestra.
Hem vist dos exemples molt clars de cadascun d'aquests dos tipus de variacions, Víctor, que hem dit que hi havia.
Sí, la xacona de Händel com a exemple de variacions sobre un baix obstinat i aquesta peça de Mozart com a exemple de variacions sobre un tema.
I pel que fa a l'obra de Brahms, les variacions sobre un tema de Haydn, pel seu nom sembla ben clar que es tracta d'unes variacions sobre un tema.
Sí, però ja veuràs que les coses no seran tan clares, tan senzilles, com en la peça de Mozart que acabem de sentir. Aquesta obra de Brahms es basa en un tema que Haydn va utilitzar en un dels seus divertiments. Aquests divertiments eren unes peces pensades per ser tocades a l'aire lliure, escrites per instruments de vent, i la melodia en la que es basa aquesta peça tampoc era original de Haydn, era una melodia d'origen popular coneguda amb el nom de Coral de Sant Antoni. En tot cas, l'harmonització, la forma de presentar-la sí que és original de Haydn, i ara et posaré el principi del tema, pròpiament dit, que està estructurat amb una pregunta i una resposta.
D'això vam parlar en el programa anterior, no?
Sí, això volia dir que hi ha una primera frase que queda oberta, no sona final, de manera que el compositor té l'excusa de repetir-la per solucionar el problema i fer un final com Déu mana.
Sentim aquesta pregunta i resposta d'aquesta melodia en la versió original de Haydn.
Sentirem ara, en aquest muntatge, només els dos finals. Vull dir, el final de la pregunta, que és que es queda com penjat, i el final de la resposta, que és el que sona conclusiu.
Fins aquí estàvem sentint el tema en la versió original de Haydn. Com que aquestes obres sempre comencen presentant el tema, què fa Brahms? El presenta igual que l'original?
Aviam, pràcticament respecta l'orquestració. El que passa que hem de pensar que l'original de Haydn era per instruments de vent i aquí Brahms té tota l'orquestra. Aleshores, Brahms hi afegeix de manera discreta els cellos i els contrabaixos, que evidentment en l'original no hi era, però fent l'acompanyament en pizzicato. Ara podríem sentir el tema sencer ja en la versió de Brahms i veuràs que l'estructura és molt semblant a la de l'exemple de Mozart que hem sentit.
O sigui que tenim el tema, repetició del tema, continuació, reexposició del tema...
Això mateix. Només hi ha una diferència, i és que el tema té una coda.
Una coda? I això què vol dir?
Coda vol dir cua en italià, i és aquell fragment que té la funció de fer un final més ben acabat, més rodó, de vegades més contundent. Ho sentirem sencer i deixarem els micros oberts per anar indicant aquestes parts. Resposta. Repetició. Pregunta. Resposta. Continuació. Reexposició. Coda. Repetició de la continuació. reexposició. I coda. Després del tema sencer, que és això que acabem de sentir, venen les 8 variacions. Ja he dit abans que no, aquesta obra, la relació entre les variacions i el tema no era tan clara com en l'exemple de Mozart que hem sentit abans. Només hi ha dues variacions que el tema més o menys es reconeix, tampoc no molt, tampoc no és una relació molt clara. Es tracta de la tercera i la sisena variacions. Ara sentirem els seus principis per comprovar-ho. I ara la sisena. En les altres variacions, el tema està més amagat o ja directament no se'l sent per enlloc. En canvi, el que sempre es manté constant, com dèiem abans, era l'estructura del tema.
Com en l'exemple de Mozart que hem vist abans.
Això mateix, l'harmonia sempre és la mateixa i la forma també. És a dir, que sempre hi ha una pregunta i una resposta, la seva repetició, la continuació, la reexposició i la coda, i la repetició de tota aquesta segona part. Sentirem ara la segona variació sencera, perquè és un bon exemple d'això que estem dient. El tema està molt amagat, no el reconeixerem, però les parts, en canvi, són molt clares. Deixarem els micros oberts per anar marcant les parts. Resposta. Repetició. Resposta. Continuació. Reexposició. Coda. Repetició de la continuació. Reexposició. Coda.
Realment el tema no es reconeix, eh?
No, ja no el podem sentir, però en canvi sí que hi ha aquest aire comú, aquesta carcassa que és la mateixa, tota aquesta estructura. Mm-hmm. Un dels molts encerts que té Brahms en aquesta peça és que en 4 de les 8 variacions, les repeticions, que comentàvem que són tan importants, no són repeticions literals. És a dir, no és que el tema variat amb la seva pregunta i la seva resposta no es repeteixin, sí que es repeteixen, però la repetició la fan uns altres instruments. I per tant hi trobem un nou element de contrast dintre de la repetició. En aquest sentit he preparat la quarta variació, que és bellíssima, on veuràs que el tema el presenten els instruments de vent amb notes llargues, acompanyats per les cordes amb notes curtes, i a la repetició s'inverteixen els papers. Les cordes fan el tema i els vents l'acompanyament.
En aquesta variació tampoc hi reconec gaire el tema.
Clar, és que hem de tenir en compte que en el romanticisme, a l'època de Brahms, el tema en variacions no s'entén ja com un exercici d'ornamentació d'una melodia, sinó que el tema en el seu conjunt es pren una mica com un punt de partida per la lliure inspiració del compositor. No ens ha d'estranyar, per tant, que algunes d'aquestes variacions s'allunyin bastant, sobretot en la melodia, del tema original. Segurament el compositor ens diria, fixa't què m'ha suggerit aquest tema de Haydn, fixa't on he arribat a parar.
O sigui que no ens hem de preocupar si no hi veiem la relació tan clara com en les variacions de Mozart.
No, perquè la intenció de l'autor ja era aquesta. N'és un exemple molt clar, la variació número 7, que del tema, com hem dit abans, només en manté la seva estructura i que l'ha convertit en una siciliana, una dansa antiga, molt majestuosa, que té un ritme molt característic, igual, per cert, al principi de la cançó El noi de la manga, pam, pam, pam. Sentim el seu principi. Hem dit abans que aquesta obra tenia el tema i 8 variacions, però la peça no s'acaba a la 8a variació, sinó que, com és força habitual, la peça té un finale.
Com una coda, però no com una coda pel tema, com ens deies abans, sinó per tota una obra, no?
Sí, seria com una gran coda per tancar l'obra de manera més contundent. Però Brahms no s'acontenta en fer el típic finale, el típic final convencional, sinó que fa una virgueria que consisteix en utilitzar com a finale unes petites variacions sobre un baix obstinat, semblants a l'exemple de Händel que hem sentit abans.
O sigui, si ho entenc bé, en aquesta obra Brahms fa els dos tipus de variació que comentàvem. Variacions sobre un tema, perquè fa un tema i 8 variacions, i per acabar un fragment que són variacions sobre un baix obstinat.
Això mateix, combina els dos tipus de variació en la mateixa obra. Després de fer les típiques variacions sobre un tema, bé, ja hem dit que tan típiques no eren, perquè el tema arriba un moment que quasi no el sentim, després, com a finale, fa l'altre tipus de variació que hem comentat que era bàsic, les variacions sobre un baix obstinat. Sentirem com comença aquest finale amb la presentació del baix obstinat, un baix breu, pom, 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 pim, pom, 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 i aquí ja torna a començar, i les melodies variades que s'hi van fent a sobre.
I aquest baix obstinat d'on surt? Té alguna mena de relació amb el tema?
Doncs sí, aquest baix obstinat, que Brahms repetirà 17 o 18 vegades, surt d'una combinació molt curiosa entre el tema original de Haydn i el baix que l'acompanya. Intentaré demostrar-t'ho amb uns exemples que he preparat amb l'ordinador. Primer, una versió simplificada on només hi ha el tema original i el baix que l'acompanya. Sona així. Ara t'ho torno a posar, però veuràs que hi ha unes notes fortes i unes altres fluixes. És a dir, de vegades he reforçat unes notes del baix, de vegades he reforçat unes notes del tema. I ara sentim només aquestes parts reforçades, com si les toqués un sol instrument. Thank you. Clar, resulta que aquesta línia melòdica que surt d'agafar unes notes del tema i unes notes de l'acompanyament s'assembla moltíssim, moltíssim al baix obstinat que Brahms utilitza en aquest finale. Mm-hmm.
Víctor, podem recordar com era el baix
de
Brahms?
Sí, endavant.
Podríem sentir tots els exemples seguits?
Sí, sí, ara mateix. Hem penjat a la web del programa aquests fragments que mostren el pas del tema original al baix obstinat.
www.catalunyamusica.cat i seleccioneu el programa Guia d'Orquestra.
Sentirem primer el tema i baix originals. En segon lloc, el mateix, però amb aquestes notes ressaltades. Després, la línia melòdica feta només amb les notes reforçades i, finalment, el baix de Brahms. I el baix obstinat de Brahms. I un cop hem vist que Brahms treu el baix obstinat d'aquesta curiosa combinació entre el tema i el seu acompanyament, passem ara a comentar el que és per mi el millor moment de tota l'obra. Quan ja bastant avançat aquest finale, Brahms es treu la carta que duia amagada a la màniga i presenta a sobre del baix obstinat, com si fos una variació més, el tema original de Haydn.
Uh-huh. A veure, Brahms està fent en aquesta part final unes variacions sobre un baix obstinat. Uh-huh. Això vol dir que a sobre d'aquest baix obstinat van apareixent melodies diferents.
I quan ja hem sentit unes 16 vegades el baix obstinat, i com si fos una melodia més de les que hi van apareixent a sobre, apareix el tema.
O sigui, que a sobre del baix obstinat que acabem de comprovar que deriva del tema, hi apareix el propi tema.
Exacte, eh? I en aquest Caram. Moment màgic, a més, el recalca amb uns tocs del triangle, instrument que ha estat esperant tota l'obra pacientment en silenci per intervenir en aquests moments molt especials. Sentirem des d'una mica abans d'aquest moment, veuràs que Brahms el prepara amb un gran creixement que es trenca just quan apareix el tema original.
Bé, doncs, Víctor, després d'aquest repàs que ens has fet dels principals tipus de variació, allò que en deies variació sobre un baix obstinat i la variació sobre un tema, i després de veure aquests detalls d'aquesta magnífica obra, potser és moment que la sentim sencera, no? Variacions sobre un tema de Haydn, de Johannes Brahms, i ens sentim la versió que en fa l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado. Acabem de sentir les variacions sobre un tema de Haydn, de Johannes Brahms, tal com l'interpretava l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Claudio Abbado. Fins aquí, Guia d'Orquestra, aquest programa que comenta la temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Ens ha acompanyat un dia més el professor Víctor Soler, a qui agraïm la seva col·laboració.
Moltes gràcies.
I els oients, simplement els emplacem en el programa de dijous que ve.
Guia d'Orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Guió, Víctor Soler. Muntatge musical, Daniel Guinot. Realització, Raimon Colomer.